Sant Cugat, Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia, avui és l'aniversari de Jordi Rovirosa, fa 67 anys i també és el seu darrer dia de feina. El periodista es jubila després de gairebé 50 anys de professió. L'any 1977 aconseguia la seva primera feina al diari La Hoja del Lunes i el 1985 va aprovar les oposicions de TV3, on ha treballat des de llavors. En aquests anys de trajectòria, el santcugatenc ha fet la cobertura de 35 esports diferents i ha viscut grans moments esportius d'abast mundial, com els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 o el debut de Pau Gasol a l'NBA l'any 2000. Amb motiu de la seva jubilació, Cugat Mèdia ha fet un reportatge que poden veure a www.cugat.cat. Sant Cugat comptarà amb un nou seguici de festa major. Serà el seguici del Ram, que tindrà lloc el 29 de juny per Sant Pere i que serà protagonitzat per infants i joves. El punt de sortida serà la llar d'avis de la parròquia a les 11 del matí. D'aquesta manera es vol reconèixer la feina que fan les àvies de la residència que cada any munten els rams que s'utilitzen durant el ball del Pagalí Joan. El recorregut del seguici avançarà pel centre de la ciutat fins a les portes del monestir, a la plaça d'Octavià. Serà un seguici festiu complet, amb entremesos, acompanyament musical i un esclat inici i al final. Com el seu nom indica, el seguici portarà el ram de flors que en Joan, el gegant de Sant Cugat, lluirà durant el dia de Sant Pere. La Fiscalia demana 10 anys de presó per a un fisioterapeuta que hauria abusat sexualment d'una pacient en un centre de fisioteràpia de Sant Cugat entre juliol i agost del 2016. Segons l'acusació, l'home hauria aprofitat la confiança amb la pacient, que tenia unes molèsties a l'esquena, per fer-li tocaments a diverses parts del cos. Concretament, el fisioterapeuta hauria fet tocaments a la zona del pit, al cul, i hauria arribat a introduir de forma repetitiva els dits en l'interior de la vagina. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, des d'aquest divendres i fins diumenge a Còrdoba. L'anfitrió, el Coldobar, el Galdar Canari i el Zamora s'enfrontaran amb els santcugatencs i només el campió de grup pujarà de categoria. L'entrenador de l'equip cordobès, Jesús Escribano, el del Galdar, Ada i Sánchez, i el del Zamora, Félix Mojón, han coincidit que aquest grup està marcat per la igualtat i que no hi ha cap favorit clar. Això és tot. Més notícies a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades. Compta amb el suport de Fertres i Servimat.
El pròxim 24 de maig, Sant Cugat es vestirà de blanc i de festa amb la 12a edició de la Nit en Blanc, una iniciativa de Sant Cugat Comerç que busca fusionar cultura i comerç en una vetllada única. Amb el lema "Vibra el comerç, en respira la cultura", els carrers i les places de la ciutat s'ompliran d'activitats, descomptes, espectacles i novetats com una desfilada de moda inclusiva. Per conèixer tots els detalls d'aquesta cita amb el comerç de proximitat i la vida cultural Sant Cugatenca, avui ens acompanya en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Benvingut, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bernat Picornell, regidor de Comerç. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Ferran Felius, que és comissionat per a les persones amb discapacitat. Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem, Jaume, si et sembla, amb tu, perquè ens defineixis o expliquis a algú que sigui la primera vegada, que la pot viure o que ens estigui escoltant i vingui d'altres municipis del voltant, que és la Nit en Blanc.
Bé, doncs la Nit en Blanc podríem dir que és la festa del comerç a Sant Cugat. És una activitat que sobretot ocupa a l'horari vespre-nit dels nostres comerços i que està liderada per Sant Cugat Comerç. La vocació de la festa és justament poder poder fer participar tots els comerços que estan associats de totes les activitats que es proposen, dividides bàsicament en dues. Les que estan liderades, organitzades i muntades directament pel comerciant, i després totes les altres que l'associació pròpiament coordina, organitza directament o ho fa en col·laboració amb entitats i empreses.
Què té d'especial respecte a altres esdeveniments que també organitzeu des de Sant Cugat Comerç?
Bé, d'especial té que l'anècdota o la singularitat de que realment l'horari és un horari més aviat nocturn, això per una banda, i per l'altra perquè és una festa que ja té una tradició i està molt participada per gran part de tots els comerços associats. En aquest cas, gairebé 100 dels que són associats ja ens han informat que participaran i que d'alguna forma ben bé la meitat faran promocions, faran activitats relatives a la promoció del seu comerç, i sobretot té d'especial que cada vegada més és una activitat que fomenta la col·laboració amb altres entitats de la ciutat i que busca justament teixir aquesta xarxa que Sant Cugat és tan potent.
Mm-hmm. Ara ho explicava el Jaume Bernat. Parlem d'una activitat transversal que busca aglutinar doncs, sinergies de diferents àmbits. Quin és el paper de tot això, dins de tot això de l'Ajuntament?
La Nit en Blanc és organitzada per Sant Cugat Comerç, i això ho ha explicat el president, i per tant doncs, l'Ajuntament el que fa és donar suport a que aquesta activitat es pugui fer en diferents àmbits, des del suport més estrictament administratiu doncs, de les diferents demandes que van sorgint, doncs, després de si hi ha alguna proposta doncs, que no saps bé com vehicular, doncs, també donar-los suport, en fi, tota la tasca, doncs, per exemple, doncs, que farà la policia doncs, aquest a nit, no? De reforçar doncs, la vigilància pel centre, doncs, per vetllar doncs, que es desenvolupi correctament l'activitat, etc. No? Per tant, nosaltres el que fem és donar suport perquè segueixi doncs, sent un èxit aquesta activitat, que fa molt temps que és un èxit, però que hem d'aconseguir doncs, que ho segueixi sent i que s'ampliï.
Mm-hmm. En prop de 10.000 visitants de Sant Cugat i Rodalies, ho comentàvem abans, quin és l'impacte per a la ciutat?
Jo crec que és un impacte molt i molt positiu. Ho hem vist les últimes edicions. La gent es volca al carrer, surt al carrer, ve gent de fora. Només cal passejar, diguem, per alguns carrers del centre doncs, per veure la quantitat, els milers i milers de persones doncs, que participen d'aquesta activitat. Per tant, podem dir que és una activitat més que arrelada. No estem parlant d'una activitat que, bueno, que un any va bé, l'altre... No, la Nit en Blanc està consolidada, funciona, i jo el que crec és que cal seguir doncs, treballant perquè realment sigui la festa del comerç, no? I que serveixi doncs, per promocionar allò que tenim nosaltres, no? Que és un comerç doncs, local, viu i molt proper.
Uh-huh. I l'impacte, Jaume, per al comerç aquella nit? Es pot parlar d'algun impacte més enllà de la visibilitat, del donar-se a conèixer?
Jo crec que tots els comerciants tenen clar que és una nit que, més que per valorar-la en funció de la facturació o de la venda, es pot valorar en funció de donar-se a conèixer i de promoure i de posar al carrer l'activitat que fa cada comerciant. Això tots els comerciants de Sant Cugat ho tenen molt clar i ho valoren d'aquesta forma, més enllà de que, evidentment, la venda directa també és important. Però, sobretot, és una gran oportunitat per fer que ja que la gent surt al carrer i que la fem sortir al carrer, perquè, en definitiva, les activitats que es fan més enllà de les comercials doncs tenen molt a veure amb música, amb concerts, amb festival de dansa, amb la col·laboració que fem amb les entitats de dansa, amb una desfilada de moda que ara comentarem, amb punts de restauració per poder prendre alguna cosa, per poder menjar. Com que fem sortir la gent al carrer i surt la gent al carrer, perquè, com deia el regidor, és fàcil que la gent de veritat s'hi agafi, els comerciants tenen molt clar que és el bon moment per promocionar-se.
Quines són les principals novetats que presenta aquesta 12a edició? Podem avançar?
Sí,
alguna
doncs,
coseta? Sí.
Més enllà del que diem que té a veure amb animació, al carrer, que la gent s'ho trobarà, música, desfilada, bé, hi haurà molt ambient i que la gent podrà prendre alguna cosa i menjar, tenim algunes activitats que són prou noves. Una li hem anomenat el comerç pinta molt, i que farà que les persones interessades en poder fer un concurs de pintura ràpida, en definitiva, durant aquella nit, tindran material per poder pintar, que l'hauran d'anar a buscar, ja sortirà la publicitat de com ho han de fer, i durant aquella estona de la nit podran escollir un comerç amb la dimensió i el que vulguin d'ell, des de la porta fins al que passa dintre, per poder presentar la pintura durant aquella nit, el que decideixin pintar. Per altra banda, també tenim la desfilada inclusiva, que és un tema que suposo que ara aprofundirem
ara, si
i explicarem,
amb el Ferran.
I explicarem més, que també gaudeix de la col·laboració de les botigues de moda. I després també tenim que ja és tradició, però sempre ha funcionat molt bé, que és tot el que és, podríem dir fins i tot, festival de dansa, mostra de dansa amb les escoles de dansa de la ciutat, i que pràcticament hi participen, doncs jo diria que 1.000 fins i tot alumnes i persones que aprofiten amb diferents escenaris de la ciutat. Sí, sí.
Mm-hmm. Anem amb aquesta desfilada de moda inclusiva. Ferran Felius, d'on sorgeix aquesta possibilitat de poder participar en aquesta nit en blanc?
Bé, des del comissionat s'està treballant precisament, un dels objectius és visibilitzar el col·lectiu de persones amb discapacitat, de qualsevol discapacitat, i com no, com deia abans el Bernat, aquests milers de persones que surten al carrer podran compartir aquesta desfilada, i és una finestra doncs, per donar visibilitat, veu a les persones, i evidentment serà una desfilada on intervindran persones amb i sense discapacitat, i per tant, és una, com ha dit abans el company, és una desfilada inclusiva, i tot s'ha de dir que ha tingut molt d'èxit, perquè des de que van llançar la proposta a persones, a famílies, hem tingut bueno, una acollida molt, molt, molt gran, inclús amb plantejaments d'un futur poder fer-la ben treballada, ben millor treballada, sinó amb més amplitud i bueno, i aprofitant una altra festa, no? Estem molt contents doncs perquè les persones tenen molta il·lusió, els comerços han col·laborat i podrem gaudir de les vestimentes d'aquests vestits, aquests models que ho puguin fer, i bueno, i ho farem a la plaça de la Vila amb una catifa blanca on es podrà gaudir durant mitja horeta, tres quarts, doncs, d'aquesta desfilada, no? I pensem que és una de les activitats novedoses i que poden tenir molta continuïtat com unes altres que han sortit. Amb la tinença d'alcaldia ho van comentar i en cap moment, van dir vinga endavant per això i ens van posar a treballar i, bueno, i esperem que tingui molt d'èxit.
Arriba per quedar-s'hi. Digues, Ferran, ahir, Bernat.
No, que jo anava a afegir una miqueta en la línia del que deia el comissionat, que és que sovint quan organitzem una activitat, ja sigui des de l'Ajuntament o des de qualsevol entitat, en aquest cas on s'han coat comerç, no? El que es diu és que és una activitat oberta a tothom, a tots els públics, no? I això, més enllà d'un titular doncs, que pot estar més o menys buit doncs, de contingut, en aquest cas és absolutament real, diguem-ne, no? I el nostre objectiu és que aquesta activitat doncs, sigui participada doncs, absolutament per tots els públics, també, evidentment, doncs, per les persones doncs, que participaran en aquesta desfilada, i per tant, doncs, el que deia el Ferran, no? Absolutament content, sempre doncs, que quan es va plantejar l'activitat, doncs, home, doncs, això ha de tirar endavant, i la constatació que era una bona proposta és l'èxit que ha tingut, no? I per tant, doncs, això també és una proposta doncs, que segur que més enllà de la nit en blanc doncs, tindrà més recorregut, i per tant, doncs, contents doncs, que el titular aquest sigui real en aquesta activitat.
Jaume, arriba per quedar-s'hi, doncs, aquesta desfilada i fer d'aquesta desfilada de moda, ja no, sense haver d'incloure temes com la diversitat, la inclusió, sinó que simplement sigui una desfilada de moda on i tothom té cabuda, no?
A jutjar per les botigues que s'han interessat, que ja en són 8, i per l'interès també de l'entitat, té pinta de que això li puguem donar continuïtat i que segurament tindrà èxit. Sí, sí. Per cert, aquesta en concret es farà davant de l'Ajuntament i també és un lloc molt idoni perquè moltes vegades centralitzem moltes coses en l'eix pur comercial. Allò és un bon espai, l'Ajuntament evidentment hi col·labora, ens cedirà i cedirà perquè es pugui fer sense problemes, però el lloc pròpiament, ja que en parlem tant, és davant de l'Ajuntament, això sí.
A partir de les 7 de la tarda, per aquells que ens estiguin escoltant. Hem parlat dels establiments comercials, que seran els principals protagonistes d'aquesta festa. Quin és el... És a dir, què oferiran a la clientela, al santcugatenc, a la gent que passegi o que vulgui entrar en aquests comerços de la ciutat?
Com sempre, els comerciants el que fan és passar-nos les seves iniciatives i nosaltres ajudar-los, de vegades fins i tot acabar-les de polir. Hi ha coses que estan confirmades. Per exemple, tenim aquí a la plaça Doctor Galtés, hi haurà una el que s'anomena show cooking, de temes de pastisseria, també tindrem algun tastet de pizza, tenim també restauració i per poder prendre alguna cosa a la plaça Octavià, plaça Pere Sant... Hi ha un altre tema també que no està de més comentar, que és que Tel Parc, com sempre, amb una d'aquestes col·laboracions que ens fa, repartirà, doncs jo diria que 1.000 tíquets per poder aparcar. És molt habitual amb ells tenir aquestes aliances, els hi agraïm molt perquè, a més, ajuda molt a que el problema de l'aparcament també resolgui, també col·laboraran. I després tenim, per exemple, doncs, un fotocall, la gent trobarà que hi ha algunes de les botigues que fan decoració, que faran decoració expressament i diferent, punts de música diversos de les botigues, a part de totes les cosetes que de vegades es fan de cara endintre i que, a pesar de que ens les comenten, acaben sent sorpreses, perquè sempre hi són. I, com sempre, la llista de comerciants i de botigues que ja ens diuen, escolta, que tenim idees, que tenim coses a fer.
Des del punt de vista purament comercial, hi haurà descomptes, hi haurà vals, què... Sí, tot això hi serà.
Sí.
És un reclam, també,
sí,
no? Per...
De les 100 que dèiem que ens han dit ja que efectivament faran coses, almenys unes 50 ens parlen de promocions directes aquell dia. És cert que jo estava parlant molt de que tots els comerciants tenen molt clar que és un dia per fer promoció, per donar-se a conèixer, però també tens raó, i és important dir-ho, el qui passegi s'ho trobarà, que també és un moment per comprar, perquè també es trobaran aquestes promocions a les botigues, cert, cert? Sí, sí. Mm.
Es demana que la gent pugui anar vestida de blanc per celebrar i il·luminar una mica més la nit en blanc. El que és habitual en aquesta cita són els típics barrets, que aquest any com funcionarà la distribució?
Continuem amb els barrets blancs, és el tema que ja ha quedat com consolidat, continuarem tenint els barrets, i és el moment en què, evidentment, la gent a les botigues en podrà trobar, cada botiga en té, i se'ls pot posar. També farem una decoració expressament, en aquest cas amb unes teles fetes diferents i molt decoratives, molt de disseny, roba, posat que farà que tot tingui aquest to blanc. A més, també pel carrer ja ho veurem, ja ho veureu, que hi ha una desfilada també amb una sèrie de personatges, també amb color blanc, que és el forma part del color blanc que tu dius, i això s'ho aniran trobant, sí. Però el barret, efectivament, continua formant part, eh? El barret blanc, eh?
És una reflexió que hem fet al llarg dels últims anys, també, que al llarg de totes les edicions de la nit en blanc hem repetit molts barrets en blanc, molts milers de barrets en blanc. Nosaltres el que també demanaríem és que la gent que en tingui casa, que el tregui, que el tregui a passejar...
Que val d'un any per un altre, no?
Sí. Tot val d'un any per l'altre, barret blanc i tot el que sigui blanc. Sí, sí.
Home, amb el blanc últimament potser podríem posar alguna pega, no?
Sí. Jo volia afegir que, a banda de la desfilada inclusiva, com va ser tradicional l'any passat, també van actuar els Árboles Amarillos, que són els nois dels Jardins de Jardins de Moragas, i aquest any repeteixen també, per tant, les activitats van en augment, i penso que... I posar en valor, no?, perquè abans, quan parlàvem al principi, de que quan es va proposar el tema de la desfilada, per exemple, des del segon 1, van dir, sí, és una bona proposta, tirem endavant, això ha de ser ben bonic. I, més a més, quan estem en una nit, que estem a les portes de l'estiu, que esperem que faci bon temps, que la gent pugui passejar, és una oportunitat. Per tant, una activitat més, ja tenim dues, i esperem que l'any passat, pues, l'any que ve, pues, puguem tenir, si més no, una més o dos més per posar en valor la visibilitat, sobretot, de les persones amb discapacitat.
També aquesta nit blanca és una nit solidària, o té un vessant solidari, amb la presència de Polseres Candela?
Sí, també. Sí? Cert, sí, sí.
Com articuleu aquesta col·laboració?
Mentre estem parlant, la llista de temes i coses per explicar, que se'ns fa més extensa, no?, perquè anem parlant, i una de les coses també és que, a través de les xarxes, de l'Instagram, de la nostra web, la gent anirà trobant i veurà la llista de tot el que fem.
La programació.
Exacte. I sobretot les botigues amb nom i cognom que faran totes aquestes accions, i la gent se les podrà trobar. És sempre... Hi ha dues coses aquí. Una, fer que la gent surti i, escolta, la sorpresa és anar allà. I l'altra cosa és que també és molt important que la gent sàpiga, doncs, on trobarà determinades coses. Tot i que l'èxit gairebé sempre és el sortir i trobar-t'ho. Convidar és sortir a passejar, sortir a escoltar música, sortir a veure què és el que passa, i entrar a les botigues, que vegi que tant tant, si ofereixen alguna cosa, com si no, directament poder entrar i de vegades comprar, veure què és el que hi ha. La idea, bàsicament, essencialment, de la Nit en Blanc, jo crec que és aquesta. Surt al carrer, passeja, et trobaràs el comerç obert, et trobaràs el comerç disposat a explicar-te, a informar-te, a més, fins i tot distreure't, a passar una bona estona, i això sí, el temps ens acompanya, no?, perquè estàvem parlant d'aquest cap de setmana.
Sí, aquest maig està sent una mica irregular. De totes maneres, heu fet alguna previsió d'assistents, tenint en compte les dades d'altres anys, no?
És complicadíssim. Jo espero i estic segur que repetirem almenys el nombre de persones. Complicat dimensionar-ho, eh? Els caps de setmana i els dies festius a Sant Cugat és que sempre tenim activitat, eh? És increïble. Aquest cap de setmana se junta també amb la celebració del Tot, que també se solapa amb nosaltres, però que és genial perquè també hem parlat i no, ja, podrem conjugar i fer activitat.
Es poden complementar perquè
correcte,
també hi ha el Festival de Música Negra, el Sant Cublac i altres coses que ara no ens venen al cap.
Però és que, clar, aquest cap de setmana mateix ens trobàvem tres coses alhora. Aleshores, la previsió és que la gent continuï sortint al carrer i trobar-nos els, perquè ens trobarem segur tots. Sí, sí.
I teniu inputs de la gent que pugui venir dels voltants, d'arreu de Sant Cugat?
Teníem dades i tinc dades dels altres anys, però no te'ls puc acabar de dir exactament.
No podem
però
avançar cert, la notícia, no?
No, però és cert que sempre tenim la col·laboració i, a més, sabem d'altres ciutats que la gent acaba venint i que no tan sols són compradors, són clients, sinó que també ens trobem de vegades d'altres associacions o altres comerciants que també venen, sí, ens visiten.
I és una cosa que ens passa sovint, a Nit en Blanc també passa, que ve gent de fora de ciutat, per exemple, va passar a Sant Jordi, no?, que això és una excel·lent notícia per les llibreries locals i les floristeries locals, però és que ens passa tot sovint, que la gent ve a passejar a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat doncs, té un atractiu important que hem de seguir explotant i hem de seguir explotant, i això ha de repercutir positivament, repercuteix positivament en el comerç local, no? Si estem on som en relació a Sant Cugat Comerç, en relació a la vitalitat i el bon estat de salut del comerç, és perquè som atractius, no? I per tant, doncs, fer aquestes activitats encara doncs, ajuda que ho siguem més, i per tant, doncs, el que és una coneixença d'un dia amb una activitat en concret d'una doncs, persona de fora, això fa que aquesta persona doncs, estigui convidada a seguir tornant a Sant Cugat, no? I per tant, és una de les gràcies doncs, d'organitzar activitats com la Nit en Blanc.
Jaume, ens hem deixat alguna cosa important?
Segur. Perquè realment hi ha moltes de les activitats que et podria dir exactament on les trobaran cadascuna.
Però això, consultant el programa, el grup es pot consultar.
Correcte.
Des de l'agenda de Cugat.cat a la vostra pròpia web, la tindreu allà penjada,
sí,
també?
Sí, sobretot a l'Instagram, que ara s'ha convertit en una eina fantàstica perquè sembla com més immediata i a més permet anar refrescant i anar posant el que va passant, sí, sí.
Molt ràpid, Ferran, per què no ens hem de perdre aquesta festa de la Nit en Blanc?
No ens hem de perdre per tot el que ha dit el Jaume, i després, evidentment, que us esperem a les 7 de la tarda a la plaça La Vila per veure aquesta desfilada. Tindrem cadires, semblarà la passarel·la Gaudí, ja ho veureu, molt xula, i que tothom vagi cap allà, que gaudirem d'un dia que no plourà, segur que no plourà, ens acompanyarà i que serà una nit molt bonica.
Ara, insisteixo, ja que em dóna peu al Ferran, a preguntar-vos, en el cas que plogui, teniu pensat si s'hagués d'ajornar aquesta Nit en Blanc? No, ja sé que seria una trastada.
Que el calendari d'activitats de Sant Cugat és brutal.
Ja.
Llavors, qualsevol reorganització, òbviament és plantejable, i mirarem el que cal fer si s'arriba a aquest extrem, però estem parlant d'un calendari absolutament atapeït, més en aquest final de curs, de cara a Sant Joan Festa Major, aquest mes de juny és absolutament brutal, no? Per tant, hauríem de veure. Però d'alguna manera Sant Cugat Comerç, sempre que ha plogut, amb els forestocs, altres activitats, d'alguna manera o altra s'acaba reprogramant. És veritat que potser no estem parlant de la mateixa activitat, doncs, exacte que haguéssim fet el dia de la pluja. En qualsevol cas, les activitats hi són. Sant Cugat Comerç doncs, està fent bona feina doncs, en aquest sentit des de la Junta, i per tant, doncs, si no és aquell dia, d'alguna manera o altra ho recuperem un altre dia, però és que és veritat que Sant Cugat, en fi, cada cap de setmana, si ho vols fer tot, és impossible perquè se solapa tot.
Per què no ens hem de perdre, Bernat, aquesta cita?
Perquè tenim un comerç amb una vitalitat brutal. Jo sempre ho dic, que ens ho hem de creure, que hem de treure'n pit, que els comerciants doncs, hi posen molt de la seva part doncs, per assessorar, per atendre doncs, a la ciutadania, als seus clients. I aquesta vitalitat, aquest bon estat de salut del comerç, doncs, l'hem de treure a passejar, i quina millor manera doncs, que sortir al... buida, per tant, com que no la tenim buida, doncs fem-ne gala i celebrem-ho.
Jaume, tanques.
Doncs em quedo amb el que comentava el regidor, no? I a més l'eslògan d'aquest any, no? Vibra el comerç, respira la cultura. És a dir, justament és això. Vibra el comerç, vibra la ciutat i busquem aquestes aliances tan, tan profundes amb tot el que és el teixit de la ciutat. Però sí, la paraula és vibra. Sí, sí. Uh-huh.
Doncs esperem vibrar tots junts en aquesta celebració, la 12a edició de la Nit en Blanc, el pròxim 24 de maig. Els tres, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Avui a la secció de Patrimoni del Faves Comptades ens acompanya la Sílvia Llobet, coordinadora d'Arqueologia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, el centre de referència al país en la conservació i restauració del patrimoni moble, amb una tasca clau en la preservació d'obres procedents de museus, jaciments arqueològics i institucions públiques d'arreu del país. Amb la Sílvia descobrirem en què consisteix l'especialitat de la restauració del material arqueològic i quines són les funcions d'una professional que vetlla perquè els objectes del passat arribin en les millors condicions al futur. Sílvia Llobet, benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Escolta, quin paper juga a l'àrea d'arqueologia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya?
Bé, l'àrea forma part, entre altres àrees del centre, d'una àrea diferent en el sentit de que hi ha moltes vegades que hem de visitar que no és només els materials que estan en el museu, sinó que també hem de visitar moltes vegades, o és molt important que s'intervingui ja en el moment de l'excavació, val? Perquè penseu que els materials han estat enterrats molt temps, tant els materials com les estructures, i en el moment de l'excavació és un moment de canvis molt radicals de les condicions de temperatura, humitat, o sigui, de les condicions en què es troben els materials, i són moments on es poden deteriorar molt. D'acord? Llavors, normalment la nostra tasca és al centre, amb béns que ja han estat excavats, ja han estat inventariats i estudiats, però també hi ha molta feina in situ en els jaciments que estan en excavació o en jaciments que ja estan excavats, per aquesta, o sigui, tenim aquesta doble
tasca. O sigui,
tasca,
treballeu a dins i a fora.
A dins i a fora, sí.
I per què vas decidir especialitzar-te en aquest camp?
Des de ben joveneta m'apassionava la història, sobretot la història clàssica. També molt apassionada en el llatí i en el grec a l'institut. I llavors ja tenia clar que aniria cap a història de l'art o arqueologia. De fet, jo vaig acabar fent història de l'art i després vaig fer conservació i restauració arqueològica. Però és molt habitual que els conservadors tinguem també una doble titulació en història de l'art, o arqueologia o història, perquè són, al final, necessitem saber també d'aquesta disciplina per conèixer les peces que intervenim.
Uh-huh. Tu ara m'explicaves que sí. Fa, encara no, 3 anys?
Sí, el març farà 3 anys que estic al centre.
Que estàs al, sí. al centre, però que abans has estat a, en jaciments,
sí, bueno, treballa,
de jaciment en jaciment, no?
Sí, treballava, bueno, tenia una empresa de conservació i restauració, o sigui, treballava en el món privat, i llavors anàvem treballant per tota Catalunya, sobretot en jaciments. Jo, la meva especialitat és en o sigui, em vaig especialitzar en jaciments, perquè en arqueologia, clar, tu, en una excavació arqueològica, tu no saps el tipus de material que et sortirà o el tipus d'estructura. Saps? Et pot sortir material vidre, et pot sortir metalls, ceràmica, mosaics, pintura mural, estructures de tubot, de pedra, clar, et pot sortir una ciutat sencera, una estructura, una casa. Llavors, és una especialitat bastant àmplia perquè, clar, has de saber tractar en primera instància molt tipus de material, eh? I no només material inorgànic com el que t'he dit ara, sinó també a vegades material orgànic molt delicat com fusta, teixits. Llavors, és bastant ampli el material que hem de tractar.
I escolta, sí. En el centre, quines són les teves responsabilitats? A què et dediques? Quina és la teva tasca?
Mira, nosaltres, d'una banda, fem o elaborem, estem elaborant ara, perquè jo amb el poc temps que porto encara estic fent-ho, protocols d'actuació per tot l'àmbit català, eh? Protocols d'actuació tant en jaciments arqueològics, com cal recuperar el material, com cal tractar-lo en primera instància, després protocols de com s'actuen jaciments que ja estan excavats i que s'han de museïtzar, i després protocols de com tractar els materials ja en el laboratori. Val? I després, a banda de fer aquests protocols, també tinc una relació molt estreta amb els serveis territorials de la Generalitat, als diferents territoris de Catalunya, en quant a les comissions de patrimoni. Tots els béns immobles, immobles que són BECIN, béns d'interès cultural nacional, cada vegada que s'intervinguin o es faci qualsevol actuació en ells, han de passar una comissió de patrimoni i llavors s'avaluen els projectes, i aquesta part també de treballar amb els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya, val? Que hi ha arquitectes i arqueòlegs, per valorar aquests projectes d'intervenció en els béns d'interès nacional. I després hi ha un dia a dia de conservació i restauració d'objectes i de peces al laboratori, perquè tenim una línia de subvencions, i llavors a partir d'aquesta línia de subvencions que tenim al centre venen molts professionals autònoms, professionals o empreses a tractar materials que han obtingut aquestes subvencions del centre. Llavors coordino aquests processos de restauració també sobre peces. I després també, algo molt important, sempre acollim estudiants de pràctiques, perquè entenem que la part de formació de nous conservadors restauradors és molt important. Mm. Llavors, clar, també coordino totes les pràctiques dels alumnes i també les beques que tenim en el centre de formació.
O sigui que ara la teva tasca és més de gestió, que de tocar directament
sí, sí. Més que tocar material, de gestió, no? I de fer els projectes i després supervisar, eh, que les tasques es facin correctament, seguint els criteris del centre, però sí, ara és una... He estat molts anys en camp, en jaciment, i ara és una tasca més de gestió.
I quin tipus d'objectes arqueològics arriben habitualment al centre de restauració?
Ah, mira, ara actualment, perquè et facis una idea, estem treballant molt en peces del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. És el museu està tancat, ara, bueno, tenen una petita exposició de les peces més importants, però el museu està tancat i s'estan fent una reforma del museu integral, una nova museïtzació. I clar, com és un museu nacional, nosaltres intervenim directament. I ara tenim peces en el laboratori del museu ja preparades per la nova exposició. I tenim, per exemple, mosaics, pintures murals, vidres, objectes de ferro, objectes de plom, objectes de cobre. Per tant, tenim una varietat d'objectes molt, molt gran.
Uh-huh. I com és el procés de restauració d'un objecte arqueològic des que arriba al centre fins que retorna al lloc d'origen?
Sí. És difícil, perquè hi ha molta varietat de materials, però el primer que s'ha de fer quan arriba al centre és fer tota la part de fotografia inicial, que ho treballem amb el laboratori de fotogràfic. Després, si són objectes metàl·lics, per exemple, fem raigs X, que en el centre també podem fer, perquè els objectes metàl·lics hi ha molta corrosió i necessitem veure l'objecte realment com l'estat. És en el uh-huh. seu interior, llavors fem raigs X. I també en el laboratori de materials, doncs, si s'ha de fer anàlisis de jo què sé, doncs un metall, saber l'aleació, o una ceràmica, saber la composició, o una concreció, saber... Bueno, hi ha una part d'estudi de materials. Val? Sí. Una vegada s'acaba aquesta fase d'estudi de l'estat de conservació i dels materials originals, fem la proposta d'intervenció. Depèn dels resultats d'aquest estudi, es fa la proposta d'intervenció. És com un metge, eh? Fem el diagnosi,
sí, correcte.
I una doctora. I després doncs, ja fem la proposta. I llavors depèn de... A vegades només és una neteja, a vegades és una neteja i unió de fragments, depèn. A vegades una reintegració, però s'intenta cada vegada intervenir, fer... intervencions de conservació curativa, o sigui que abans es feien reintegracions molt visibles, ara s'intenta que sigui la peça original la que tingui presència i les intervencions que fem nosaltres que es vegin al mínim o que sigui molt o sigui, la part estètica que sigui molt discreta. Sí.
I de les tècniques o tecnologies sí. que feu servir normalment, hi ha alguna especialment rellevant o innovadora?
Clar, les tècniques que fem servir, a part de... Bueno, per estudiar les peces, te refereixes?
Sí, o en el procés que ens acabes d'explicar.
Clar, en el centre, ara, laboratori de materials, clar, tenim ara diferents tècniques analítiques que el laboratori, doncs, ara està molt... comença a estar molt ben equipat i, clar, ens serveix molt, perquè no només fem anàlisis en iniciar el treball, sinó que potser a mesura que vas fent el treball també necessites analitzar alguna superfície que has d'eliminar o algun material original, per tant doncs ara fem SEM, fem difracció de difracció de raigs X encara la fem fora del centre, fer TIR, cromatografia de gasos, comença a haver moltes tècniques analítiques al centre per fer tots aquests estudis, eh? I a banda de nosaltres en les tècniques de conservació i restauració pròpiament dita de tractaments també estem incorporant molts sistemes de, per exemple, sistemes de neteja molt més novedosos, està canviant també, sempre entren materials nous, hi ha materials, per exemple, que en jaciments com herbicides, biocides, que depèn de la normativa europea, van canviant també, hi ha alguns que s'aproven, hi ha alguns que es canvien, llavors també ara estem molt, molt endinsades en el que diem conservació verda, d'intentar minimitzar o utilitzar els dissolvents cada vegada menys tòxics, vull dir, anem treballant sobretot ara en laboratori en anar cap a una conservació i restauració més sostenible i més verda, perquè realment abans estaven utilitzant productes químics bastant
més
tòxics.
Respectuosa.
Sí, i ara intentem que... Sí.
I quins diries que són els principals reptes o dificultats amb què us trobeu a l'hora de restaurar peces arqueològiques, tenint en compte que sovint arriben molt fragmentades o degradades?
Clar, en el centre tenim l'avantatge que tenim unes infraestructures i que no estem, que jo no treballo sola, que tinc un fotògraf, tinc una radiòloga, tinc una geòloga, llavors, clar... en el centre podem fer restauracions amb estudis molt ben fets, amb projectes molt ben fets, perquè tenim el temps, els mitjans, l'espai per fer-ho. Després, a la vida real, no tens totes aquesta infraestructura que puguis... De fet, nosaltres intervenim bàsicament patrimoni propi, patrimoni de la Generalitat i patrimoni clar, que té una certa... rellevància, una certa rellevància arqueològica, històrica, artística, i per tant són peces que necessiten un estudi i uns laboratoris amb infraestructures per fer...
Efectivament, clar, que requereix de totes aquestes especialitats.
Clar, perquè nosaltres al laboratori tenim equipat per poder fer qualsevol tipus de material arqueològic.
És ben bé que en el centre de restauració... Clar. Formeu tots un gran equip, clar, no? Clar. Perquè treballeu...
I a vegades, o sigui, dic que col·laborem molt amb el fotògraf, amb els companys del laboratori de materials, amb la radiòloga, però a vegades també amb altres especialitats. Inclús amb document gràfic, que dius l'arqueologia, el document gràfic... és difícil de que, doncs, recentment amb unes fosses de la Guerra Civil en els projectes de fosses que està d'un terme Memorial Democràtic de la Generalitat van sortir unes ampolles de vidre en excavació arqueològica que hi havia uns papers dintre que havíem d'intentar llegir i restaurar, i això ho vam fer conjuntament amb les companyes de documentació. Vull dir que a vegades col·laborem amb altres especialitats, encara que a vegades vegis que estem molt allunyats, al final acabem trobant-nos. Uh-huh. I això és molt interessant també perquè cada especialitat també té les seves novetats a nivell de materials, a nivell de tècniques, i realment ho podem compartir molt entre nosaltres. Això.
Que bé. Quins materials són els més difícils de conservar o de restaurar?
Potser en arqueologia els més complicats són els metalls, perquè l'estat de conservació no sempre és molt bo, i més que els bronzes, per exemple, els ferros. Els ferros són materials que necessiten tractaments molt llargs i normalment pateixen molt després d'una excavació, en el moment de l'excavació i després. I després hi ha materials molt fràgils, com el vidre, que són delicats per la seva fragilitat, més que pel seu estat de conservació, sinó perquè, clar, són materials... Ara estem fent uns vasos de vidre romà, clar, és un vidre molt fi, i és un miracle que quasi s'hagi pogut recuperar això d'una excavació després d'un enterrament.
Llavors, interpreto, sí. No sé si la ceràmica, mosaic, tot això es conserva
clar,
bastant millor,
la ceràmica, no? Si està ben cuita... Hi ha ceràmiques, per exemple, neolítiques o prehistòriques, que tenen unes coccions diferents a les ceràmiques romanes o les ceràmiques medievals, i que les disgreguen més, i de fet també depèn del context on està enterrat. Però en principi, el que és pintura mural, mosaic, ceràmica, l'estat de conservació no té per què, tot i que la pintura mural... A vegades, moltes vegades sí que la capa pictòrica és molt fràgil,
Mm-hmm. Però... Sílvia, abans parlant d'excavacions, el Centre de Restauració també dona suport a museus o excavacions arqueològiques?
Sí, però no, en principi només les que són de la Generalitat. Mm-hmm. Nosaltres treballem molt, per exemple, doncs a totes les, o col·laborem molt amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya i fem moltes col·laboracions amb el Museu amb Ullastret, amb la ciutat ibèrica d'Ullastret, amb Empúries, amb la ciutat romana i grega d'Empúries, i amb Tarraco també, amb les excavacions que amb les seus del Museu de Tarragona, com són Ulles, com són Sencelles, els Munts... Llavors, en aquests dos grans museus, sobretot, sí que donem suport i treballem amb ells, en aquests jaciments, sí.
Guardes algun record especial d'alguna peça que hagis trobat en una d'aquestes excavacions o que t'hagi arribat a les mans i hagis pogut treballar?
Tot i que... Jo tinc l'especialitat d'arqueologia, al final, com és tan àmplia l'especialitat, t'acabes especialitzant en alguna cosa en concret. I la meva especialitat són els mosaics. He treballat molt en mosaics romans i m'he especialitzat al llarg de la meva carrera en mosaics. I he estat treballant molt temps en Empúries, i per mi els mosaics d'Empúries han sigut la meva... he treballat molt temps allà, inclús estic fent la tesis doctoral sobre aquests paviments, i per mi... Els paviments i mosaics d'Empúries són
la teva debilitat.
Les peces que sempre m'ha agradat més treballar-hi, i he passat moltes hores allà. Per tant, si t'hagués de dir alguna, serien aquestes.
Sílvia, com veus el futur? Si fessis una mirada cap endavant sobre la teva professió, com la veus? Com te l'imagines?
A veure, tenim un problema en aquest país, és que la majoria de museus i jaciments arqueològics tenen arqueòlegs, tenen conservadors de museus, però no tenen conservadors restauradors. I aquest és un dels reptes més gran, que és necessari que entrem a treballar dins de les plantilles dels museus, perquè si no és molt complicat, dels museus i dels jaciments, perquè jo, per exemple, estic sola per tota Catalunya, llavors és molt difícil poder, i ens falten molts recursos humans i conservadors restauradors en jaciments arqueològics i museus per poder desenvolupar la nostra feina, mm-hmm. perquè si no és molt, molt, molt complicat.
Sílvia Llobet, coordinadora d'Arqueologia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, moltíssimes gràcies per la visita i explicar-nos de què va la teva feina.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Un plaer.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Quan s'acosta aquesta hora és moment de parlar de gastronomia. Avui ens acostem a Les Planes per descobrir una proposta d'allò més original que tot just fa una setmana obria portes. El Dopis, un nou establiment que neix de l'amor pel barri i de dues passions del seu creador, les pizzas i els dònuts. Per conèixer millor aquesta proposta ens acompanya el seu artífex, en Jaime Vázquez Duarte. Amb ell coneixerem millor aquesta iniciativa que vol fer del barri un punt de trobada gastronòmic. Jaime, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Estàs a Les Planes?
Sí, sí, ara mateix estic dintre del local.
Comencem pel principi. Quin és el teu vincle amb Les Planes?
Bueno, siempre he vivido en Les Planes y la verdad le tengo mucho cariño al barrio. Y bueno, siempre me di cuenta de que no había ningún sitio cerca de casa para ir a comprar una pizza y un día dije, ¿y por qué no la abro yo?
O sigui que davant de la necessitat, de la falta de, sí, del que tu en aquell moment necessitaves, has obert el Dopis justament al teu barri, no?
Sí, sí, sí.
Dimecres de la setmana passada vau inaugurar el local. Com va anar?
Una pasada con la gente que había aquí, súper agradecido con todo el mundo. La verdad no me esperaba que viniera tanta gente y, no sé, súper contentos y súper bien, la verdad.
¿Sí? ¿Cuánta gente vas a plegar en la inauguración?
No sé, yo salí un momento a abrir la puerta para inaugurar, para que todo el mundo pudiera entrar, y yo vi tanta gente, me puse nervioso y dije, yo me voy para la cocina, voy a cocinar y que la gente venga aquí a comer y a disfrutar.
La combinació de pizzas i dònuts és poc convencional. Com se t'ha acudit fusionar aquests dos productes tan diferents?
Bueno, de siempre ha sido como mi comida favorita la pizza, que es bastante típico, y de dulce siempre me han encantado los bollos dulces rellenos de azúcar, rellenos de chocolate, de cualquier cosa, y dije, hostia, me encantaría combinar las dos en el mismo sitio.
O sigui que has fet realitat el que podríem dir el teu somni gastronòmic, no?
Sí, sí.
I escolta, abans de posar en marxa el Dopis, quina relació tenies tu amb el món de l'hostaleria?
La verdad no vengo del mundo de la hostelería, pero siempre me ha gustado mucho la cocina. Siempre he estado en casa de mi abuela de pequeño y he visto a mi abuela cocinar infinidad de cosas. O en casa de mi madre cocinando para todos, o mi padre hacía pollos a las dos domingos. Y, no sé, siempre he estado muy dentro de la cocina, pero un poco desde fuera también.
Però, Jaime, has hagut de fer alguna preparació específicament per obrir el Dopis?
Sí, bueno, la verdad, en casa he hecho muchísimas pruebas de pizzas, tanto como de donuts. Mi pareja está hartísima también de las pizzas y los donuts porque estaba todo el día haciendo pizzas y probando cosas, probando recetas nuevas.
O sigui que podríem dir que ets autodidacta, no?
Sí, 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 tal qual.
I sobre les pizzas, per exemple, si tu ets un consumidor habitual de pizzas, imagino que has pogut provar moltes pizzas, no sé si has pogut viatjar per i contrastar i comparar pizzas de diferents llocs. Ho has pogut fer,
sí,
això?
Sí, sí, quan cuando empecé con el proyecto, fui a Italia un verano a probar todas las pizzas posibles de allí, porque al final es como la cuna de la pizza. Y luego, aparte, por el resto de Europa, he ido a sitios como a Berlín, a Dinamarca, que es como muy común el hecho de freír donuts. Y he ido a probar y me encantaba ver cómo trabajaban, cómo lo montaban todo, cómo tenían las vitrinas puestas, cómo era el mostrador que tenían.
Però a banda del que tu vas veure, vas poder intercanviar i aconseguir informació? És a dir, vas poder contrastar amb la gent que treballa aquest producte per aconseguir informació a l'hora de poder elaborar tu el teu producte?
No, la verdad es que no. He ido fijándome mucho en todo. Sí que he preguntado a algún vecino que es cocinero, algún familiar, pero la verdad todo lo he ido investigando yo, friqueando muchísimo con el ordenador o en casa probando cosas.
En definitiva, la pizza és un producte, podríem dir, que bastant bàsic i que admet absolutament de tot. Sí. Tu li trobes algun secret a la pizza?
Bueno, es difícil. Yo creo que al final es la combinación de todo, de una buena masa, unos buenos ingredientes. Yo creo que al final, cuando lo haces con cariño y con ganas, al final las cosas se hacen bien y están buenas.
De totes aquestes que vas aconseguir provant aquests viatges, amb quina et quedaries?
Probé una pizza que me encantaría volver a ese sitio. La comí en Roma y llevaba, espérate que lo recuerdo, llevaba boquerones en vinagre y ralladura de limón. Y me pareció una pasada de pizza.
Vaja, ¿l'has intentat reproduir?
Me da miedo porque nunca va a ser igual.
Ja. Escolta, tornem al Dopis. Quina és l'oferta gastronòmica que trobem a la carta? Què ofereixes?
Tenemos al final una carta un poco variada que va como de pizzas bastante clásicas como la de jamón y queso. Y luego también hay alguna que yo especialmente le tengo mucho cariño, que es con butifarra y pimientos asados, porque las butifarras estas son las que vende mi madre en su tiendecita, en la carnicería, y son las butifarras que para mí son las de casa.
Uh-huh. Ja diríem que pizzas per tots els gustos. Jo no sé si tindries la pizza que incorpora la pinya.
No. Todo el que me gusta, no la he querido poner en la carta. Porque al final no puedes hacer una carta súper extensa porque no puedes trabajar tanto al final. Pero yo tengo que reconocer que me gusta.
Sí? I escolta, quantes pizzas trobem a la carta del Dopis?
Hay 13 pizzas.
13?
Sí.
La teva favorita quina és?
Botifarra.
La de la botifarra de la mare?
Sí.
Sí? I la idea és, imagino que anar renovant, innovant en aquesta carta per oferir pizzas noves cada cert temps, anar variant durant la temporada?
Sí. De moment és la carta que hi ha cerrada i luego poco a poco ir introduciendo alguna pizza de temporada cuando llegue, yo que sé, cuando llegue el otoño, pues me gustaría hacer una pizza con calabaza y me gusta mucho trabajar con productos frescos y de temporada, todo que no sé, siempre se puede, y de los donuts también. Hay alguna idea que tengo por ahí en la cocina que ya saldrá en algún momento.
Escolta, ara estava pensant que per les pizzas el que s'acostuma ara a anunciar molt perquè crida l'atenció i sembla que també les pizzas surten més bones és lo del forn de llenya. Tu com fas les pizzas? On les cous?
En mi caso es un horno eléctrico que funciona muy bien, llega a los 450 grados y el horno eléctrico al final es un poco más manejable que el horno de leña, y al final el horno de leña tienes que tener a alguien todo el rato controlándolo y al final es un sitio pequeño y no se puede estar en todo al final.
Hmm. Deixem les pizzas, ens n'anem als donuts. Els donuts també els fas tu?
Sí. La masa, el glaseado, al final, sí, todo. Los frío yo aquí dentro en la cocina también. Cada mañana mi tarea al final es freír los donuts de la mañana y preparar las masas de la noche.
I a la carta, quins donuts trobem?
Mira, principalmente tenemos el donut clásico, que para mí es el de vainilla. Luego tenemos el de azúcar con canela, que a la gente le encanta. Hay uno con fresa y luego hay otro con limón, que lleva la ralladura de limón, que le da algo especial.
Uh-huh. Escolta, en una setmana aproximadament que portes obert, com està funcionant la demanda? La gent s'hi acosta, truca, pregunta, com està anant?
Hacen un poco de todo. Viene gente que incluso reserva por la mañana para la tarde, porque ya ha visto los primeros días fue un caos, tuvimos algún problema con la impresora y con algún pedido. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es por comandas de por horas, y así nos podemos organizar y saber que podemos servir a esos clientes sin que tengan ningún problema.
Digue'ns, Jaime, quins són els dies i els horaris d'obertura que teniu ara mateix i si teniu previst adaptar-los en funció de la resposta que aneu tenint del barri.
Sí, sí, sí. De momento estamos abriendo de miércoles a domingo de 9 a 3 y de 5 a 10. Pero seguramente el horario al final cambiaremos alguna hora o algún día para poder adaptarnos a la gente del barrio también. De momento estamos funcionando para ver cómo se mueve la gente e intentar eso, al final adaptarnos a ellos.
Mm-hmm. Com funciona el servei al Dopis? És a dir, podem anar a menjar ja, a dinar, a sopar, o també podem fer comanda per emportar cap a casa?
Principalmente es para llevar a casa, porque no hay mucho sitio para sentarse. Sí que es verdad que tengo una barra con tres taburetes, que hay mucha gente que... Ha habido gente que se ha quedado aquí a cenar, que de hecho a mí me encanta, porque noto que están a gusto aquí en lo que sería mi casa ahora mismo.
Mm-hmm. Quina capacitat tens? A banda de la barra, tens alguna taula per acollir comensals?
No.
Només és la barra.
No, sí, mm-hmm. Sí.
I Jaime, t'has plantejat fer servei a domicili?
Sí, pero de momento con este caos y que ha habido un poquito de descontrol, pero ahora ya empieza a estar todo más controlado, habrá un servicio a domicilio muy, muy pronto.
Uh-huh. ¿Qué te agradaría que representés el Dopis pel barri de les Planes?
A ver... Para mí el Dopis yo lo veo como un sitio de encuentro de cuando viene gente por la mañana a tomarse el café, cuando vienen los ciclistas a hacer la paradita el fin de semana. No sé, yo creo que es un buen sitio para parar y tomarte un café o pedirte una pizza.
Mm-hmm. I per què és tan important per tu haver obert aquest projecte precisament en el teu barri, el barri de tota la vida?
Bueno, al final es eso. Al final, para mí, Las Planas es mi barrio y es donde he salido siempre a jugar a la calle con mis amigos. Todos mis amigos seguimos viviendo todos aquí, y qué mejor sitio de que montarlo que en mi barrio, que es mi casa.
Mm. Escolta, Jaime, això ho tires tu sol endavant o tens ajuda de la família?
Muchísima ayuda de la familia, muchísima. Está siempre que puede viene mi hermana a ayudarme a gestionarlo todo, a la caja. Ayudarme, si no viene mi pareja, ayudarme a rallar queso, o viene mi madre a última hora, que está cansadísima también, y viene a ayudarme a limpiar. La verdad, tengo muchísima ayuda de la familia, muchísima.
Uh-huh. Et planteges que en un futur el Dopis pugui créixer en la seva carta, ja no només per oferir pizza i dònuts, sinó algun altre plat més? O de moment no?
De momento no, de momento me gusta centrarme en las pizzas y en los donuts, hacerlo lo mejor posible, hacer más recetas y más combinaciones, y me gustaría centrarme de momento en esto.
Uh-huh. O sigui que estàs al 100% pel Dopis.
Sí, no hago otra cosa.
¿Estás content? ¿Estás satisfet?
Estoy súper contento, la verdad, o sea, ha sido una semana loquísima. Ha sido de mucho estrés, pero estoy súper contento, súper agradecido con el barrio, con mi familia, con mi pareja y con muchísimas ganas de seguir trabajando.
Doncs, Jaime, escolta, que tinguis molta sort, que tinguis molta feina, que això serà bon símptoma, i res, que el Dopis tingui una llarga vida a les Planes. Això significarà, doncs, que la gent, doncs, respon a la teva proposta i segurament, doncs, no tindrà la necessitat d'anar a buscar pizzas i donuts a un altre lloc, com et passava tu, no? Que quan ho volies no ho trobaves. Doncs, Jaime, el que et deia, moltíssima sort i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
I ara sí, fins aquí arriba el programa d'avui. Ja sabeu que demà tornem quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots, molt bon dia.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.